Benvinguts al Fem Salut, avui amb la Imma Ferrer.
Com heu pogut seguir per la sintonia, tornem un mes més aquí al vostre espai de salut d'aquí de Ràdio Falset, un programa de salut que us porta, us intenta portar sempre una mica més a prop de casa vostra, la salut. I avui, per fer-ho, estic especialment content perquè tinc al darrere del telèfon a una companya, una infermera, i això, pues, de vegades al nostre espai, trobo que de vegades hi falta. I ella és infermera, ella és responsable del programa de prevenció i atenció en la cronicitat de les Terres de l'Ebre i adjunta direcció de l'ABC Ulldecona. Bon dia, Imma.
Hola, bon dia, Armand.
Primer que res, avui el tema a tractar és una mica la cronicitat. I per fer-ho, m'agradaria que aclaríssim una mica què és aquest terme una mica abstracte que diem aquesta gent de la sanitat, que és la cronicitat, una mica per situar una mica del que anirem parlant al llarg del programa d'avui.
Bé, la cronicitat podríem dir que és quan apareix una malaltia al llarg de la vida d'una persona i que, per tant, l'acompanyarà durant tot el temps de vida. És una malaltia que no té cura, per tant, l'hem de seguir tractant al llarg de tota la vida, per tant, és crònica.
Uh-huh. I podríem dir, a més, que en la majoria dels casos, o en molts dels casos, aquesta cronicitat no és d'una sola malaltia, perquè normalment s'acompanya de diverses malalties cròniques que van acompanyant, pues, el que has dit, aquesta persona, pues, al llarg de la seva vida, i la van obligant una mica a fer-se càrrec de tot el que comporta, pues, una malaltia d'aquest estil. Si et sembla, per dir-ho així, grans trets de malalties cròniques, n'hi ha moltíssimes, evidentment no les podem anomenar totes, però a grans trets les que més coneixem, pues, seria la bronquitis,
sí,
no?
Sí, les que més coneixem seria, pues, la hipertensió, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la insuficiència cardíaca, la diabetes, la depressió, l'ictus, totes aquestes malalties que van apareixent, com hem dit abans, al llarg de la vida d'una persona i que moltes vegades van associades, no? Què vol dir això? Que una persona té una o dues o tres malalties cròniques associades. Per tant, requereix una especial cura i una especial atenció. Uh-huh. I deixem dir, Armand, aquí, que és per això que el paper de la infermera és tan important quan estem parlant de cronicitat, no? Perquè la nostra feina i la nostra principal acció de cara als nostres pacients és el tenir cura, l'ajudar a saber-se cuidar i a conviure en aquestes malalties, no? Uh-huh. Per tant, la infermera aquí té un paper clau i decisiu.
Uh-huh. Si et sembla, per situar una mica els números, una mica les malalties, pues, tenen més o menys importància, sobretot en base al tant percent de gent que poden afectar. I una mica, quan parlem de cronicitat, d'aquest tipus de malalties que hem esmentat fa una estona, una mica, pues, quins números, de quins percentatges de població parlem a grans trets?
Mira, jo et podria dir que una mica per situar-nos, no? Per què tot això, la cronicitat? Bé, la cronicitat ve perquè hi ha un augment de l'esperança de vida i, per tant, hi ha un augment de persones grans cada vegada més, no? Perquè vivim, les persones vivim més anys i això comporta tenir més malalties cròniques. En aquests moments, més o menys, podríem dir que estem al voltant del 25-27% en funció de gent més gran de 65 anys, en funció d'allò com ens travessem, no? Si és molt rural o és una mica més urbà. Uh-huh. Esta dada és important, però també és important saber que d'esta població, de la població que tenim, sobre un 3,5% a un 5% de persones seran el que anomenem pacients crònics complexos, uh-huh, o persones que tindran malalties cròniques complexes. Per què? Perquè s'aniran associant més d'una malaltia, no? I aquí és... Digues.
Sí, i deixa'm dir que les dades que una mica expliques tu fan relació a les Terres de l'Ebre, que és on treballes, uh-huh, tu tens la teva actuació, diguéssim, però uh-huh, jo que et puc parlar com a priorati una mica i persona que he treballat una mica dins de l'entorn aquest de l'àrea bàsica pròpia de Falset, Recordo, ja fa uns quants anys, no sé si 18 o una cosa així, perquè el temps passa volant, vam fer un estudi de prevalença referent a l'edat i a l'edat que tenia la gent que vivia a la nostra comarca del Priorat, i crec que aleshores ja, parlàvem que en alguns municipis, no tots evidentment, però en alguns municipis, aleshores ja quasi se passava del 30% de gent major de 65 anys, i possiblement el que dius tu, doncs, en un àmbit com més rural, sí, doncs, que la gent jove té tendència a marxar cap a buscar les possibilitats de la vida, doncs, la feina, etcètera, etcètera, doncs, que sovint va a llocs més grans, doncs, fan que la població, diguéssim, més rural, doncs, tingui un grau d'envelliment, doncs, encara més important. I em sembla que no només has parlat dels de 60, dels de 65, que és important, però que també cada vegada més tenim gent no de més de 65, sinó de més de 80. No?
De 80, sí.
Perquè quina mica cap a on anem? Perquè això és com estem, però és que sembla que cap a on anem, el que dius, no? Normalment la tendència és a pujar.
L'entorn que tenim ja es fa palès, no? Que hi haurà un increment de persones grans. El procés d'envelliment serà molt intens. I diuen els estudis que a l'any 49, a l'any 50, tindrem un terç de persones majors de 65 anys i quasi un 12% de majors de 80 anys. No? Això vol dir que haurem d'organitzar-nos i tindre una visió diferent de tal com estem fent ara, no? Mm-hmm. Perquè bueno, requeriran molta intensitat de cures i molta intensitat de cuidados,
A aquestes persones. I per això el Pla de Salut de Catalunya està treballant una mica en aquest camp, en el camp de la cronicitat, i vet aquí, pues, una mica la teva tasca, una mica va encaminada a situar la cronicitat en el seu grau d'importància i sobretot en ajudar als crònics a autogestionar-se una mica la seva malaltia. Explica'm una mica què pretén el Pla de Salut, què té inclòs el Pla de Salut actual de Catalunya en referent a la cronicitat.
El Pla de Salut té unes 9 línies d'actuació, que no els explicarem ara aquí perquè no és el cas, però sí que ens centrarem en la línia 2, que es diu un sistema més orientat als malalts crònics. El Pla de Salut, per a que ens entengui la gent que ens escolta, és el full de ruta del que han de fer els professionals de la salut per a donar una millor atenció als nostres ciutadans, que és el que tenem. No? I el punt número 2 és el punt on ens parla de cronicitat. Dins d'aquest punt, hi ha 6 línies de treball, que és el que estem treballant des de salut i també, deixant dir una mica, des de serveis socials, perquè dins d'aquesta mirada d'atenció a la cronicitat és important centrar-nos en la persona com a tal. I per tant,
En la globalitat, una mica l'aspecte holístic de la persona, que
exacte,
es diu, no?
En tot, no només en si és una persona que té l'atenció alta o una persona que és diabètic, no. La persona en tot el seu entorn i tindre una visió integral, que és el que necessita moltes vegades.
Perquè una persona necessita... moltes vegades no està tan malament, però viu sola, per exemple.
Exacte.
I això sol implica, doncs, una sèrie de qüestions a tenir en compte.
Exacte. I per tant, ens obligarà a tindre que treballar el sistema de salut i el sistema social conjuntament, per a poder tindre una visió integral d'aquesta persona. Això serà un pas més endavant. Però referint a les línies d'actuació que teníem, en la part de salut, els sanitaris ens hem tingut que organitzar per a veure com farem l'atenció, o ens estem organitzant per a veure com farem l'atenció a aquestes persones. Mira, aquestes persones, com tu ja bé saps, són persones que requereixen moltes actuacions dels professionals de la salut i de més d'un professional. Quin és el primer deure nostre? Parlar-nos tots els professionals per a aquests pacients, quan vagin d'un àmbit o d'un àmbit a un altre, de l'àmbit de primària, l'àmbit hospital o al sociosanitari, que ens poguéssim parlar tots. I per això han fet el que s'anomenen les rutes assistencials, com tu bé ja saps, que diuen què és el que hem de fer cada un dels professionals en un moment adequat quan la persona necessita de nosaltres. No?
Per situar la gent en rutes, aquestes que estem dient, es concreten en noms i cognoms, aquestes rutes.
Sí,
Hi ha la ruta de la insuficiència cardíaca, hi ha la ruta de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, hi ha la ruta de la diabetis, hi ha la ruta de la depressió, i segurament se'n han d'estar treballant, doncs, s'aniran treballant més al llarg del temps, doncs, per mirar de fer tot això que diem, de que la persona, si passa de l'àmbit hospitalari a l'àmbit de primària o a un altre àmbit sociosanitari, doncs, una mica tots parlem el mateix llenguatge i tots tinguem cura de la mateixa manera d'aquella persona, una mica.
Sí, sí, d'això es tracta, no? I de que tots sapiguéssim el que se li ha de fer a aquesta persona en un moment determinat. Molt important és comptar, com has dit tu abans, no?, en la persona. Per tant, també tenim un canvi de paradigma als sanitaris, no? Hem d'involucrar a les persones en la presa de decisions, i això vol dir que s'han de fer autònomes i que les hi han de donar els suficients coneixements per a que puguin prendre decisions respecte a la seva malaltia, no? El que s'anomena l'empoderament del pacient.
Una mica en aquest sentit, sempre hi ha hagut, o almenys fa uns anys, una mica la tendència, la visió paternalista de nantros, dels sanitaris. Sí, una mica sí, que som nantros, sí, sí. Semblem els pares una mica, que ells anem a uns fills, i no és tant això, és més que nosaltres els assessorem, els informem, però són ells els que s'han de...
Els que han de prendre decisions.
Han de prendre les decisions pertinents.
I nosaltres els hem d'acompanyar, els hem de respectar, no?
I quan necessiten ajuda els hem de donar suport, evidentment.
Exacte. En aquest sentit tenim dues eines molt importants per a poder-ho fer. Una és l'educació grupal, que ja fa molts anys que ho estem fent, i que la gent que m'escolta ja ha hagut participar més algun grup de diabetes o d'hipertensió, o algun taller de deixar de fumar, no? També és important. I després està tot el tema de pacient expert, no? On se forma un pacient i ell és el que ensenya a les altres persones que tenen aquesta patologia com han de conviure en aquesta patologia, que està donant molt bons resultats, no? Perquè és la pròpia persona que ho explica, i evidentment en les seues pròpies paraules, perquè moltes vegades els sanitaris utilitzem un vocabulari que costa d'entendre, i això també és una cosa que ens hem d'anar fent mirant una miqueta als sanitaris. Sí,
sí. Sí, una mica el que expliques són eines, diguéssim, que estem fent anar cada cop més. Els pobles també tenim, això es pot dir, que en certa manera tenim molta sort, crec. No sé la gent que ens escoltarà si pensarà el mateix, però de molta proximitat dels seus sanitaris. És a dir, ens té allà a la vora i és molt fàcil accedir a nosaltres. En una ciutat potser sembla com a més llunyana a la persona. En canvi, aquí parles d'una persona i més o menys ja et fas a la idea quan portes un cert temps treballant en aquella zona.
Exacte, i tots ens coneixem, i això facilita molt la relació i també un entorn de confiança important, no? de part dels ciutadans, de cara als sanitaris, no? També això també influeix i compta molt. El moment de...
I una altra eina important és l'atenció que nosaltres diem 7x24. Explica una mica quina és la filosofia d'aquesta idea d'atenció a l'usuari, a la persona, al pacient,
7x24. Per situar-nos una mica, abans ja ho havia nombrat, no?, el que és el pacient crònic complex i la malaltia crònica avançada, una mica perquè mantinguin els oients, quan un sanitari etiqueta o identifica en un pacient com a crònic complex, vol dir que té diverses malalties associades i que té molta possibilitat d'emmalaltir o de descompensar-se. Llavors, nosaltres identifiquem com a pacient crònic complex i se'n beneficia d'unes actuacions diferenciades de la resta de persones que no ho necessiten, no?
Això no treu que els altres usuaris siguin tractats també correctament, però això, diguéssim, és un plus. Això és un plus.
Exacte. Pensa, aquests pacients, que els que ho són, segur que quan les sentiran parlar diran, pues sí, jo soc un pacient així, són pacients que utilitzen molts serveis d'urgències, que reaguditzen molt freqüentment, i que moltes vegades acaben a l'hospital un dissabte a la tarda perquè, per exemple, un malalt en malaltia crònica pulmonar obstructiva crònica o una insuficiència cardíaca se descompensa i se'n va al verge de la cinta, o en aquest cas a l'Hospital de Mora o a l'Hospital de Reus, no? I allí se pot passar tota la tarda. Què pretenem quan etiquetem en un pacient o quan identifiquem en un pacient de crònic complex? Aquest pacient ha de tindre uns professionals de referència, que generalment són els professionals del centre de salut. Per tant, quan ell emmalaltix, truca al centre de salut i ja saben el que se li ha de fer. No? Se li pot ficar una nebulització,
per dir un exemple, una persona que potser si l'envien a l'hospital estarà un munt de rato allí i total perquè retornin cap a casa. Exacte. I potser se li pot fer una nebulització a domicili.
Exacte.
O se li pot ficar una medicació endovenosa que pugui fer que elimini l'excés de líquid que tingui el cos, i això sol pugui aturar que aquella persona estigui ingressada.
Exacte.
A l'hospital. No? Una mica és actuar de manera prèvia, diguéssim, perquè aquesta persona no acabi arribant a l'hospital.
Molt bé. Després, si aquesta persona té que arribar a l'hospital igual perquè li han fet el que li han tingut que fer al centre de salut i no m'ho han sortit, quan aquesta persona va a l'hospital, com ja la tenim identificada com a pacient crònic complex i que li han fet una sèrie d'actuacions, té una via d'actuació diferent, no? Perquè a aquesta persona ja li han fet moltes proves i li han fet moltes coses, no han de tornar a començar des de zero, perquè ja està molt estudiada, molt diagnosticada. L'únic que li han de fer és atendre'l
i fer-li
l'activitat que necessita. A la millor, en aquell moment necessita oxigenoteràpia, no? Perquè, pues, bueno, pues que li... I clar, això ajuda molt a que aquestes persones estiguin més atreves correctament degut a la seva patologia, no? Uh-huh. Vull dir que ens ajuda. En quant al 724, això seria en quant al pacient crònic complex. En quant a l'atenció 724, doncs vol dir això, no? Que des de l'atenció primària, en això, l'atenció primària, ens hem de reorganitzar per a poder donar aquesta atenció a aquestes persones, que si una persona necessita cuidados durant les 24 hores del dia, doncs que ho anéssim canviant a cada turno, no? Pues los del matí ho passen a la tarda, va l'infermera de la tarda a visitar-la, va l'infermera de la nit a visitar-lo si fa falta, no? Una mica que se sentin acompanyats, que evidentment han de tindre una família que col·labore, perquè si no podem...
Els cuidadors informals són essencials.
Són essencials. Imagina't una persona que necessita cures pal·liatives, no? Una persona que necessita cures pal·liatives que abans estaven ingressats a l'hospital. Poden estar a casa i llavors sempre tenen el suport i l'apoyo de la infermera i el metge de referència del centre de salut, no? I diem 724 perquè són els 7 dies de la setmana, 324 hores del dia, no? Uh-huh. I si un pot estar a casa, doncs millor que estigui, que no pas que estigui a l'hospital, no? Uh-huh. Si té l'entorn adequat, evidentment.
Però per fer tot això que estem dient una mica, ho dic per si algú ho sent, que ho comenta el seu sanitari, als pacients crònics complexes se'ls fan una sèrie de preguntes, una sèrie de suggerències, una sèrie d'aportacions que fan per una banda i per una altra, que conformen el que s'anomena el pla d'intervenció individualitzat.
Molt
una
bé.
Mica seria l'eina que fa que quedi reflexada la història, que si a aquella persona li passa una cosa determinada, pues, sàpigui què ha de fer i com ha d'actuar. Per mirar que allò se compliqui o no es compliqui o es compliqui el menys possible.
Exacte, el pla d'intervenció individualitzat és un document que es treu, o sigui, està a la història clínica compartida de Catalunya, això vol dir que ho poden veure tots els proveïdors sanitaris, ja sigui l'ICS, l'AGS o el SEM, no? On el professional, el metge o l'infermera de primària generalment, i també si cal posar algun tema social, també la treballadora social, fas un pacte amb el pacient, no? Què han de fer en cas de descompensació, no? Pues trucar al CAP, posar-li esta medicació, si no millora posar-li l'altra, i en cas
de que també les darreres voluntats, també.
Exacte, i també el pla de decisions anticipades, no? Què vol aquesta persona quan arriba el moment d'un desenllaç, no? Que on vol ser atesa. Això és important de posar-ho, no? Perquè si no, a vegades els sanitaris tenen tendència a fer molt de boom i molta cosa i el pacient té una altra voluntat, no? Per tant, és important també identificar el pla de decisions anticipades de cada persona.
I una mica també, una cosa que no sé si ho hem apuntat, però potser no m'ha acabat d'explicar, és que una mica també la tendència és a educar una mica, que sí que ho hem tocat
sí,
una mica abans,
sí,
educar
sí.
La població i sobretot informar-la de quines són els seus signes d'alerta de la seva malaltia, diguéssim, per a que ells se n'adonin el més aviat possible i puguin també estar amatents, doncs, perquè si veuen que és un bronquitis crònic, per dir una persona, un tipus de malalt, pues que veu que es constipa una mica, pues possiblement aquest serà el primer que als mínims signes haurà de mirar de parlar amb el seu sanitari, de que l'ausculti el metge, de que el vegi, de repassar també com fa els inhaladors, etc, etc, perquè així tingui unes eines perquè allò pues no arribi
exacte.
Més, no?
Com més informat...
És ser una mica proactius, diguéssim.
Clar, exacte.
I actuar de tal manera que aquella persona tingui la informació, molta més de la que tenia fins ara.
Com més informat estarà el ciutadà, millor us ne farà de tot, no? I més sabrà. Jo recordo el cas d'un pacient que prenia el síndrome i me deia, no me podia imaginar mai, i va ser pacient expert, no? I deia, no me podia imaginar mai totes les coses que ara sé, doncs que malament utilitzava els recursos i que malament ho feia quan me deixava una pastilla, que clar, quan una persona és més autònoma, evidentment té més cura i més control de la seva salut, és que és així. I hem d'anar caminant cap aquí, eh? Hem d'anar, el que dius tu, no? Una atenció proactiva. Per tant, també necessitem, i en això també les persones que ens escolten han de ser conscients, també els sanitaris necessitem un temps per a poder reorganitzar-nos, per a poder fer una atenció diferenciada de la que fem ara, no? Perquè ara estem molt fent atenció a les agudizacions i reagudizacions i ens deixem la part de prevenció. Llavors també és molt important fer una atenció, com tu dius, proactiva, explicant els signes d'alarma, fent els tests que calguen, donant totes les nocions d'autocura en aquest pacient perquè sàpiga com actuar, no? I això ens ajudarà molt a anar avançant en l'atenció dels nostres pacients.
De fet, la idea una mica, parlàvem fora de micro aquests dies quan estàvem intentant parlar de què parlaríem tot plegat avui, és una mica pues, que en programes posteriors anirem desgranant una mica aquestes patologies, diguéssim, més habituals i cròniques més habituals, una mica per desgranar i informar als usuaris, els que ho pateixen al fi i al cap, i als familiars, que també és molt important.
Exacte.
Dels que ho pateixen, pues una mica que coneguin a fons, si cap una mica més a fons, la malaltia de la persona perquè així pugui actuar en conseqüència. Una mica la idea bueno, és aquesta, no?
I després, molt important, l'esforç que també s'està fent des dels dos departaments de salut i social de fer una atenció integrada en aquells pacients que requereixen una atenció social i sanitària al mateix temps, no? I ara estem tot en aquest procés de començar a treballar a nivell de tot del social i sanitari per territori aquí a les Terres de l'Ebre i identificar la població que estem parlant per a poder-li fer una actuació integral i integrada, no? del seu entorn, no? I de les patologies. Jo penso que això també ens ajudarà i que sobretot, bueno, és que si fiquem, jo sempre dic que si fiquem a la persona al centre de les nostres actuacions sanitàries és que segur que ens sortirem, perquè és que és la nostra raó de ser també, no? I sobretot l'atenció primària com a eix central de l'atenció a aquestes persones. Per tant, han de tindre de referència al seu metge, a la seva infermera d'atenció primària i al seu treballador social, si cal, també, no? Penso que també això són idees claus que és important recalcar-les.
I donar-los la seguretat de que, malgrat que no hi sigui el seu metge i la seva infermer o infermera o metge o metgessa de referència, pues que, malgrat tot, hi ha un continuum assistencial,
exacte,
que diem nantros,
exacte.
És a dir,
sí.
Que parlem el mateix llenguatge i tots diem el mateix, en benefici de l'usuari, que al fi i al cap és el que has dit, doncs és una mica, doncs, la nostra tasca és aquesta. La nostra tasca és que aquella persona, doncs, pateixi el menys possible dins de les circumstàncies.
Exacte. Que pugui ser, evidentment, el que hem dit abans, les malalties cròniques no les curem, però sí que ajudem a poder conviure en aquestes patologies o en aquestes malalties, no? Per a poder-les portar el millor possible i tindre la millor qualitat de vida possible.
Bé, Imma, el temps ens està començant a tirar a sobre. Sembla molta estona per parlar quan comentem, sí, que serà una entrevista de 25 minuts, però realment, pues, xerrant, el temps se'ns tira a sobre. Només demanar-te si creus que vols afegir alguna cosa més a l'entrevista.
No, jo demanar simplement donar-vos el missatge a la població, pues, que estem treballant per ells, i que qualsevol sugerència que també ens puguem donar o qualsevol aportació de millora, bueno, serà ben rebuda, perquè també comptem amb ells per a poder organitzar els serveis per les seves necessitats, no?
Tothom aprenem,
per tant,
de tots.
Opinió, exacte, la seva opinió també és molt important.
I és curiós que quan te fiques a l'altra banda de la barrera, pues, perquè tots hem sigut sanitaris, en aquest cas, o usuaris, perquè alguna vegada ens ha tocat ser usuaris de salut, pues, veus també que també hi ha mancances, i segur que si et fiques a l'altra banda de la barrera, pues, ets més objectiu i veus que hi ha coses que potser es podrien millorar, no? I bueno, és una feina de tots plegats lo intentar que, dins dels recursos que hi ha, que cada vegada, pues, a vegades queden una mica limitats, pues, perquè les circumstàncies són les que són, pues, puguem donar l'atenció millor i de més qualitat possible a tothom.
Sí.
Bé, doncs, res més, Imma, agrair-te que hagis estat al darrere del telèfon per parlar aquesta estona, i si algun dia ens convé, ja ens tornaríem a ficar en contacte.
I tant, com vulguésseu, moltes gràcies a vosaltres i bueno, seguirem treballant conjuntament el que necessitéssiu, ja ho sabeu.
Molt bé, doncs.
Molt bé.
I fins aquí el nostre programa d'avui.
Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia, en Magí i l'Armand.
I a la part tècnica, el Jordi Soldevila.
Ens podeu tornar a escoltar el diumenge a les 7 del vespre.
I el dimarts a les 9 de la nit.
També ens podeu escoltar a través de la nostra web.
I ara us deixem amb l'informatiu de cap de setmana de Ràdio Falset.
Ens retrobem l'any que ve, que passeu unes bones festes i ens retrobem al 2015.
Adeu-siau.
I fins una altra.